eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Quants casos de plagi musical recordeu? Com a mínim, acusacions de suposats plagis que després no sabem ben bé ni com acaben. Els Coldplay els van acusar d'haver-se copiat aquest Viva la vida de la francesa Alizé. El tema dels Coldplay es va quedar tan sols en un rumor, però els Rolling Stones van arribar a pagar una multa després de ser condemnats per plagiar l'Anybody Seen My Baby de la cançó de K.D. Lang, Constant Gravity. Us hem fet un petit muntatge. Jutgeu vosaltres mateixos. La veritat és que gairebé sempre que hi ha una denúncia d'aquest tipus acabem trobant certa semblança entre les dues cançons, però a partir d'ara no caldrà que parem l'orella amb atenció esperant descobrir els acords del delicte, ja que una nova tècnica permet identificar els plagis de cançons originals. Es tracta d'un sistema que identifica patrons comuns en diferents composicions musicals i que ha desenvolupat el grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra, una aplicació que els ha valgut el reconeixement de la revista New Journal of Physics, que n'explica tots els detalls. Joan Serra, bona tarda.
Bona tarda.
En Joan Serra és un dels investigadors d'aquest grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra que ha participat en aquest treball. Quant de temps hi heu estat per desenvolupar aquest sistema de detecció de plagis?
Bueno, jo vaig començar fa uns 3 anys. El que passa que quan vaig començar jo, doncs ja hi havia una mica de feina feta per part dels meus companys i llavors no vaig començar de zero, no?
Jo li he dit sistema, però no sé com li hauríem de dir. Software, aplicació, programari, maquinària...
Sistema està ben dit. És un mètode, en el fons, per identificar versions de cançons, no? Alguna manera d'implementar aquest mètode, òbviament, és mitjançant un ordinador, mitjançant un algoritme.
I té nom? Un nom oficial?
No, encara.
Amb el que sí que he anat en compte és en dir-li detector de plagis, perquè no només es pot aplicar al terreny musical.
Sí, bé, parteix de tècniques d'anàlisi de sèries temporals que es poden, doncs, poden utilitzar en diversos àmbits, no?
Com deia abans, la revista New Journal of Physics parla de vosaltres i dels detalls de la vostra investigació, perquè ho entenguem els que no llegim el New Journal of Physics, que som la gran majoria, com funciona? Jo abans et deia, jo m'imagino uns dibuixos animats amb una màquina màgica, fiques allà un caset, perquè evidentment estem parlant de dibuixos animats i això funcionaria amb un caset, i després de sortir unes quantes espurnes i no se sap exactament què passa, una mena de llum ens diria plagi, plagi, no plagi, no plagi. Com funciona?
Bueno, no hi ha espurnes, però més o menys és així, no? Tens dos fitxers d'àudio, que poden ser dos MP3 o dos cançons de CD o enregistrats de qualsevol manera, i llavors això ho entres dintre de l'algoritme i ell et diu un grau de similitud entre les dues cançons que tu li has entrat, no?
I teniu un percentatge d'errors i encerts?
Sí, amb el percentatge d'error sempre depèn de amb quines dades ho contrastis, no? Per exemple, nosaltres amb les nostres dades estem al voltant del 85%, però per altra banda doncs, hi ha com una plataforma d'avaluació d'aquests tipus d'algoritmes internacional, no? On ells tenen les seves dades i tu pots enviar l'algoritme i ells ho avaluen. Llavors, ells tenen dos tipus de dades i en allà hi ha entre el 96% i el 75%, depenent de les dades que li poses.
Tu vas començar fa 3 anys, ens deies, ja no vas començar de zero, hi havia gent que estava desenvolupant un mètode així. Com sorgeix la idea? És algú curiositat, com per exemple amb el tema que sentíem dels Rolling Stones, de la Viva la vida, no, perquè no fa 3 anys, no? Però un dubte d'aquests i comenceu a dir no, això segur que nosaltres ho podem demostrar.
Bueno, en part ve donat per un estudi més general, que és estudiar com els humans perceben la similitud musical, no? I I llavors un problema més senzill, no tan complex com aquest, doncs és intentar identificar versions d'una mateixa cançó, no? Aquí sí que més o menys els humans ens podem posar d'acord i dir, vale, això és una versió, això podria ser-ho, això clarament no. Llavors doncs és com un problema més senzill dintre d'aquesta gran ambició, que és detectar, trobar similituds entre cançons, no?
Quanta gent heu estat treballant fins que heu tingut el resultat final del mètode?
No sé, al voltant d'unes 4 o 5 persones. Sempre reps inputs de moltes bandes i és difícil de quantificar, no?
Però... I teniu projectes paral·lels, similars, amb certes similituds, però diferents?
Sí, sí, sí. Per exemple, treballem amb recomanació de música, no? Tu em dius una cançó i jo et recomano cançons que s'assemblen a aquella i que, per tant, et poden agradar més o menys.
Això ho fa una màquina.
Sí, 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 sí.
Com programes d'internet, no? Que entres, tries un tema musical,
sí, sí,
un, i et fa tots els
associats.
És un software
o una aplicació web, o com vulguis muntar-ho, sí, sí.
I ara ja que teniu aquest mètode, no? Aquest sistema per poder detectar bé, possibles còpies, fonts d'inspiració massa fidedignes o que amb massa similituds, ara què es fa amb això? Es comercialitza? No sé si hi ha discogràfiques que s'han interessat per tenir-lo i controlar possibles plagis musicals i així evitar conflictes posteriors amb la justícia?
Bueno, no, de moment no s'ha interessat ningú, no? El que hem fet nosaltres és una sol·licitud de patent de l'invent, no? I de moment la cosa està aquí. He de dir que no és tant amb els plagis, sinó també en detectar versions d'una cançó, no? Plagi és una cosa molt concreta i a vegades poder implica certa mala fe per part de qui el fa, no? Però, per exemple, una versió d'una cançó pues, podria ser jo amb la meva guitarra tocant aquesta cançó dels Coldplay o així, no? Llavors, l'objectiu era detectar això, també.
O quan es fa un recopilatori que se sap perfectament que és una versió d'uns temes d'un grup...
O el mateix artista, per exemple, reversionant-se a si mateix, no? O un artista que és un gran admirador d'un altre i toca una cançó de l'altre artista en directe, o per reconèixer aquests tipus de cançons automàticament sense altra informació que l'àudio en si.
Tu acabes d'arribar del Japó, no sé si era un viatge de negocis, si teniu col·laboradors al Japó.
Bueno, no de negocis, hi havia una conferència dels que ens dediquem a més o menys a aquest àmbit, no? I llavors doncs, anava a presentar treballs relacionats amb la meva recerca. Sí, sí.
Ens deies que no hi havia cap discogràfica que s'hagués interessat, però no sé si algú des d'altres àmbits, perquè estem parlant de la música, però també serveix per camps com l'economia, la biologia, l'astronomia...
Sí, es basa en comparar patrons comuns, no? Entre dues cançons en aquest cas, però podria ser més aviat qualsevol altra sèrie temporal de dades, no? Llavors, per exemple, per això tenim interès en publicar-ho a la revista New Journal of Physics, no? Que és una revista bastant multidisciplinar, que pot tenir impacte en diversos àmbits de recerca, no només en el nostre, no?
Potser la música, com que tots, voluntàriament o sense adonar-nos-en, sempre sentim música, ara de fons nosaltres tenim una música, ens és més fàcil assimilar-ho, però, per exemple, amb l'economia o amb la biologia, aquest contrast de dades, quin resultat ens acabaria donant o què és el que passaria?
Bueno, amb l'economia, no sé si algun economista em contradiurà o no, però... Pues, per exemple, amb l'economia tens els índexs bursàtils, no?, que evolucionen al llarg del temps, no?, al llarg dels dies. I, doncs, per exemple, podries intentar buscar patrons comuns entre dues borses, no?, la de Nova York i l'IBEX, per dir alguna cosa. Sí.
Amb en Joan Serrà, l'investigador principal d'aquest mètode, d'aquest sistema que serveix per saber si hi ha plagis o versions, no només en l'àmbit de la música, sinó en altres, com ell deia, multidisciplinar. Hem estat parlant fins ara, però anem a publicitat i seguirem.
No et perdis la gran inauguració del Racing de Kart al Parc Vallès de Terrassa.
El 20 de novembre obre l'Indoor Karting més gran d'Espanya.
7.000 metres quadrats, 365 dies l'any amb entrada lliure, bar, sala multiús i el primer race center d'Espanya.
Tot en dos circuits amb més de 40 karts i un sistema de protecció que absorbeix els impactes.
Diversió per totes les edats. També esdeveniments d'empresa, festes i carreres per grups.
La millor oferta en oci, restauració i servei és el Parc Vallès Terrassa. Sortida 19 de la C58.
Calidoscopi. Diumenge de matinada, un viatge sensorial a través de la poesia i de la música.
Calidoscopi.
Paraules fetes música, música feta paraules.
Calidoscopi.
Veus, sons i sensacions per somiar amb els ulls ben desperts.
Calidoscopi. La matinada de dissabte a diumenge, de 5 a 6, amb Lluís Marraser.
com ràdio.
El dissabte 14 de novembre, primera Copa Catalunya com ràdio de vela escolar.
Des de la plaça Portal de la Pau, davant del Maremàgnum i Colom, a partir de les 10 del matí.
Tot un espectacle a l'aigua que no et pots perdre.
Organitza Real Club Marítim de Barcelona, la Federació Catalana de Vela i el Saló Nàutic.
I col·laboren la Secretaria General de l'Esport, la xarxa de televisions locals, el Centre Municipal de Vela, l'Escola Catalana de Vela i Com Ràdio.
De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.
I realize that she's really gone for good.
Aquesta tarda a l'Extra Ràdio estem aprenent a evitar que ens donin gat per llebre, i no parlem pas de caça, sinó de versions, de similituds, de plagis musicals o en altres àmbits, i d'un sistema desenvolupat pel grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra, al qual em pertany en Joan Serrà, el nostre convidat d'avui. Joan, tu ara seràs un expert en el tema. M'imagino que a la que sents una cançó, de seguida pares l'orella i dius ui, 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 això s'assembla a alguna altra cosa?
Sí, una mica la sensació és aquesta, no? Que al final tot s'assembla, no? Però tot i així hi ha similituds i similituds, no? I arriba un punt que la similitud és tan clara que, doncs,
no hi ha dubte.
Que no hi ha dubte.
I a tu què t'agrada de música? No sé si la vostra base de dades heu anat aportant la vostra pròpia discografia.
Sí, a veure, per provar-ho, doncs, evidentment, vam anar recopilant cadascú de la seva discografia, totes les versions que podia trobar, totes les cançons que eren molt semblants, no? I sí, sí, doncs...
I si descobrissis que algú ha perpetrat un plagi, què faries? Bueno, depèn de si t'agrada molt, poc...
No em correspon a mi, no?, descobrir aquestes coses. Jo poso les eines i després espero que algú les faci servir adequadament.
El cert és que els plagis musicals existeixen, igual que les versions, evidentment, però una notícia de la setmana passada, 2 de novembre, doncs Manu Chao rebrà 90.000 euros per plagi d'una cançó seva per un anunci, una campanya publicitària del diari ADN. Va fer servir una melodia similar a la de Me gustas tú, del tema de Manu Chao, i el jutjat mercantil de Barcelona ha condemnat a dues empreses a pagar 90.000 euros al cantant Manu Chao i a la seva discogràfica per plagiar-li una cançó per fer-la servir en un anunci sense la seva autorització ni sense pagar drets d'autor. El jutge considera que hi ha molts elements similars entre la cançó del Manu Chao de Me gustas tú i la de l'anunci, i justifica la seva decisió en el fet que repeteix la frase Me gustas tú alternada amb Me gusta mi ADN. I aquí les similituds. Si et sembla, anem a parar atenció, a parar l'orella, com tu deies, i a veure com sona el Me gustas tú de Manu Chao.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
Així sona el Me gustas tú de Manu Chao, i ara anem a veure l'anunci del diari ADN com sonava.
Me gusta mi ADN, me gustas tú.
Canterita.
Me gusta mi ADN, me gusta
el sol.
Me gusta la noche, me gusta
cantar. Me gusta mi ADN, me gusta tú.
Ja està?
Me gustas tú.
Sí que tenen certa similitud, no?
Sí, sí. Bueno, en aquest cas la similitud per la lletra és bastant, bastant evident, no?
A vosaltres a vegades us ha passat que sentiu algun tema que sembla una versió, allò de les similituds, de contrastar les dades, i un cop utilitzeu el sistema us diu que no? Que bé, que l'oïda ens ha enganyat, que ens ha despistat.
Bueno, bé, el sistema té errors i pues, quan a vegades intentes analitzar una mica aquests errors, a vegades entens per què, però a vegades...
Però jo no ho deia tant perquè el sistema tingués errors, sinó per nosaltres, que tenim una percepció a vegades estranya de les coses.
Sí, moltes vegades et trobes dues versions que tenen el mateix títol i que estan acreditades com a tals, doncs que un humà difícilment pot trobar les similituds, no? Però són pocs casos.
Si més no, que la sentència es basi en la percepció musical del jutge, nosaltres sí que ens ha sorprès una mica, i per això li volem demanar a l'Encarnació López, vicepresidenta de la secció de Dret de la Propietat Intel·lectual de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Encarnació, bona tarda.
Bona tarda.
Pensava que no em quedava aire, però sí.
Sí, per això dic que doni-do, eh?
Sentències com aquestes són habituals? Hi ha molta jurisprudència en què el jutge hagi d'estriar i decidir si hi ha plagi o no hi ha plagi?
Bé, el plagi no és la qüestió més freqüent en els tribunals, I de tota manera m'he perdut, que no sé exactament de quina sentència esteu parlant, perquè he entrat just ara mateix.
Doncs mira, no et preocupis, es tracta d'un tema de Manu Chao, el Me gustas tú, que sona així.
Me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú.
I després del diari ADN va fer una campanya on feia servir Me gusta mi ADN i sonava així.
Me gusta mi ADN, me gustas tú.
Canterita.
Me gusta mi ADN, me gusta el sol.
I el jutjat mercantil de Barcelona ha condemnat a dues empreses a pagar 90.000 euros al cantant Manu Chao i a la seva discogràfica per plagiar-li una cançó, per fer-la servir en un anunci sense la seva autorització ni pagar els drets d'autor. No sé si és molt habitual aquest procediment, que el jutge hagi d'escoltar les dues peces i que ell decideixi.
Bé, és evident que si es fa una còpia d'una obra que hi ha un autor i no s'ha demanat ni permís ni autorització, s'està usurpant un dret legítimament consolidat i és una infracció, evidentment. Per la qual cosa jo no conec els detalls del procediment, però del que escolto és evident que és correcta la sentència del jutge. O sigui, no es pot utilitzar una música d'una obra sense autorització de l'autor. M'entens què et vull dir?
Sí, sí. I el mètode que utilitza el jutge, hi ha algun tipus de procediment establert?
Bueno, suposo... Bueno, hi ha el procediment, el normal de... el que hi ha vigent en l'ordenament jurídic, però les proves pericials que s'hagin practicat, però en tot cas jo no crec ni tan sols que hagi estat necessari el tema de la prova pericial. O sigui, la qüestió, dic jo, que es deu haver produït de que la persona que ha utilitzat il·legítimament sense autorització de l'autor que té acreditat que és l'obra seva, ho està fent de forma autènticament sense cap permís, ni, entens què et vull dir?
Sí, o sigui, sí.
Que efectivament és una cosa totalment il·legítima i il·legal.
Mm. Es recorren habitualment a aquest tipus de sentències o depèn de cada cas particular? Perquè potser si és una còpia així flagrant que sona molt, 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 molt igual, potser no cal ni tan sols intentar-ho, no?
Aviam, el tema està de que qualsevol persona que se li infringeixin uns drets d'autor, com seria aquest cas o qualsevol altre, perquè hi hagi una resposta judicial, evidentment tenen d'acudir als tribunals. O sigui, no és una cosa automàtica. I de fet, encara que fos una cosa molt evident i molt fragant, d'ofici difícilment un tema de propietat intel·lectual es podria dur a terme, perquè hi ha unes qüestions de caràcter tècnic i jurídic que s'han d'acreditar prèviament. És a dir, per acreditar que un és l'autor o és el que té els drets d'explotació d'una obra, en aquest cas que seria la discogràfica, o si fos d'una altra qüestió literària, artística o audiovisual, etc., llavors hi ha una empresa que hi ha el que té els drets d'explotació i perquè es posi en marxa la maquinària judicial tens d'acreditar que tu tens aquells drets d'explotació o la Societat General d'Autors en les Músiques, etc. Aleshores, el fet de l'habitualitat és que la persona que consideri que s'han infringit els seus drets té d'acreditar davant del tribunal que té legítimament aquell dret és seu i que una altra persona s'ha aprofitat de forma il·legítima, sense permís, d'aquella obra que és seva.
Encarnació, nosaltres estem a l'estudi amb en Joan Serrà, que ha desenvolupat un sistema que permet veure les similituds entre temes o entre informació diferent. No només cal que sigui musical, però com en aquest cas és musical, Joan, suposo que el vostre sistema, aquest mètode que heu desenvolupat al grup de tecnologia musical de la UPF, seria ideal, no?
Bueno, seria una bona eina a l'hora d'ajudar en aquesta decisió, no?
A mi se m'acut que és un bon tècnic, és una bona tècnica per qüestions de caràcter pericial. Si quan hi hagi un dubte, la primera cosa del tema que esteu plantejant és si el que es considera infractor realment quina versió dona, si realment reconeix de que té el permís o no té el permís, perquè hi ha una obra preexistent. M'entens què et vull dir?
Clar que si tens el permís o has pagat els drets, evidentment no tindràs cap tipus de problema.
Seria, si fos a la inversa, de que aquest que se suposa que és l'infractor digués no, és que primer estava jo que tu. M'entens què et vull dir? Que llavors sí. Però si la qüestió està en que si tu reconeixes de que realment estàs fent la utilització d'una obra sense permís de l'autor, ja la infracció està claríssima. Si és plagi, perquè llavors hi ha el dubte de si realment una obra és primera que l'altra, aleshores sí que seria necessari, si no hi ha d'altre tipus de prova, tenir d'acudir a tècniques com aquesta que proposa el senyor Joan Serrà, i com a pericial podria estar molt bé aquest invent. Però jo penso que això, més que per demostrar el tema del plagi o tal, el que es tracta seria de la utilització d'obres en la red, en internet. Que llavors això la societat de gestió sí que sé, o em sembla que tenen algunes tècniques de rastreig per buscar les músiques que s'estan distribuint per internet sense els permisos i sense les autoritzacions degudament.
Encarnación López, vicepresidenta de la secció de Dret de la Propietat Intel·lectual del Col·legi d'Advocats de Barcelona, moltes gràcies.
A vostès, bona tarda.
Bona tarda. Joan, heu estat treballant 3 anys, tot i que no començaves de zero, amb aquest projecte. Ara, quin és el teu nou projecte?
El meu projecte inicialment era estudiar les versions, no? I vam començar per estudiar, per veure si les podíem identificar, no? Ara potser ens centrarem més en intentar determinar les similituds o quins aspectes s'assemblen més amb elles, no? O mirarem a veure si podem incidir una mica en el que deia abans l'advocada, no?, de quina era primer o quina agafa material de quina, etc.
Una mica, què és abans, si l'ou o la gallina?
Sí, veure d'on prové la similitud i d'on prové aquesta informació musical.
Joan Serrà, investigador del grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, moltes gràcies i felicitats.
Gràcies.
Bona tarda.
Extra Radi, a la Com.